Mentides, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs. És dimarts, 27 de febrer del 2024, el dia que ens visitaran dos campions d'Europa, dos campions del món, que aquest estiu seran, a més, els Jocs Olímpics de París lluitant per medalles en els seus respectius esports. Un juga al Barça d'handbol, n'és el capità, de fet, actualment, és francès, i es diu Dikamem, un dels millors jugadors del món d'handbol. Avui passarà pel Tu Diràs. I l'altre juga a waterpolo, concretament a l'Atlètic Barceloneta, i en els dos últims mesos s'ha proclamat campió d'Europa amb la selecció espanyola de waterpolo masculina i s'ha penjat també la medalla de bronze als Mundials de Natació de Doha. Dos cracs que tenen un do amb la pilota a les mans i que avui visiten la nit esportiva de Catalunya. Avui entrevistarem aquestes dues bèsties durant el programa i, evidentment, també farem un bon tram de tertúlia amb Màrius Carol, amb Ernest Folk i també avui amb Marc Guillén. Atenció, perquè, entre d'altres qüestions, us explicarem per què el Barça està fent una enquesta als seus socis sobre la possibilitat de jugar alguns partits de bàsquet al Palau Sant Jordi. Hola, Roger Saperes, bona nit.
Hola, bona nit, Pariset.
A veure, has estat investigant sobre aquest qüestionari, què em podem explicar?
Doncs mira, que més enllà d'aquest formulari amb dues preguntes que els socis poden respondre, hi ha converses en marxa entre el Barça i l'Ajuntament per explorar la possibilitat que el Barça jugui algun partit al Palau Sant Jordi aquesta mateixa temporada. La intenció seria que fos un partit top, el clàssic que falta de l'ACB, un hipotètic de quarts d'Eurolliga o de play-off ACB, perquè aquesta possibilitat seria beneficiosa per les dues parts. El Barça, perquè si és capaç d'omplir el Sant Jordi aconseguiria més ingressos, la seva capacitat dobla la del Palau, i també per l'Ajuntament, perquè promocionaria la candidatura de Barcelona per acollir una Eurolliga, una Final Four d'aquesta competició. Per tant, converses en marxa, tot i que encara no hi ha res absolutament decidit. S'ha de parlar del preu que pagaria el Barça i dels calendaris per encabir aquests partits entre els compromisos que ja té agendats al Palau Sant Jordi.
Doncs molt de compte, molta atenció, perquè, com explica el Roger, no és un qüestionari o un formulari del Barça pensant en un futur Palau Sant Jordi, en la construcció d'un nou Palau Blaugrana, vull dir, no?, per poder marxar al Sant Jordi, sinó que hi ha la possibilitat, ara mateix s'està explorant, no?, converses en marxa entre Barça i Ajuntament, i s'està explorant l'opció de poder jugar algun partit del Barça de bàsquet aquesta mateixa temporada al Palau Sant Jordi. Després ho ampliem, Roger, fins ara.
Perfecte, fins ara.
Per cert, tot això el dia en què Mundo Deportivo també ha explicat que Abu Dhabi és molt a prop de quedar-se les tres pròximes Finals Fours de bàsquet. És a dir, que Abu Dhabi es quedaria la Final Four del 2025, la del 2026 i la del 2027. Això vol dir que Barcelona, la ciutat de Barcelona, quedaria fora de la cursa per acollir la Final Four del 2025, que és la intenció que tenia l'Ajuntament de Barcelona, que el Palau Sant Jordi, precisament, acollís la Final Four de bàsquet del 2025. Segons aquesta informació de José Ignacio Huguet, el company José Ignacio Huguet a Mundo Deportivo, Abu Dhabi pagaria 75 milions d'euros per acollir les tres pròximes Final Fours, 2025, 2026 i 2027. En temps de tertúlia, ho ampliem. A aquesta hora tenim en joc el partit de tornada de la primera semifinal de la Copa del Rei de Futbol entre la Reial Societat i el Mallorca. Recordem que l'anada van empatar. Hola, Oriol Jové, bona nit.
Hola, bona nit.
Com va el partit?
Doncs ara mateix amb empat a 0 al marcador, està a punt de començar la segona part al Real Arena. Per ara, domini de la Reial Societat, que de fet ha tingut una oportunitat d'or per avançar-se al marcador i per anar al descans guanyant. Brais Méndez ha fallat un penal al temps afegit, un penal per mans del capità del Mallorca, Raillo, que ha pegat de passarell estirant el braç, però després el llançament De Vrij difícilment podia haver estat pitjor. Tou pel centre, l'ha aturat Grave, i vaja, més enllà d'aquest penal, que evidentment ha estat l'ocasió més clara, com dic, just abans del descans, domini de la Real Societat amb només un xut a porteria. Per tant, tot per decidir encara el Real Arena. Ara mateix aniria a la pròrroga, 25 segons ja de la segona part, 0-0.
Estarem pendents, el tram inicial del Tu diràs d'aquests 45 minuts, i veurem també si dona possible pròrroga o no al Real Arena entre Reial Societat i Mallorca. Recordo que dijous, demà passat, a 2:15 de la nit, també es resoldrà l'altra semifinal. Atlètic Club de Bilbao, Atlètic de Madrid, amb 0-1 de l'anada pels bascos, que tenen avantatge per passar a la gran final de Copa. I també tenim en joc a aquesta hora els vuitens de final de la FA Cup a Anglaterra. Són a partit únic i destaca un partit dels tres que hi ha en joc. És el del Manchester City de Pep Guardiola. Està guanyant el City al camp del Luton Town 2-6. 2-6. Com aquell marcador tan magnífic del Bernabéu en aquell Madrid-Barça. Doncs ara mateix, minut 75, 2-6 a favor del City. I atenció, perquè 5 gols els ha fet Erling Haaland. Ha fet un repòquer la bèstia noruega. 5 gols en 58 minuts d'Erling Haaland en aquest partit de Copa al camp del Luton Town. És a dir, que Haaland ha marcat cada 12 minuts, ha fet un gol en aquest partit. Els 4 primers, assistència de De Bruyne, i el 5è, assistència de Bernardo Silva. 2-6, està guanyant el City al tram final de partit, amb repòquer d'Erling Haaland, el 6è l'ha fet Kovacic. Tindrem un ull posat també en aquest partit, a veure si el City es classifica pels quarts de final de la FA Cup. I a més, hem de sentir el president de la Lliga, Javier Tebas, parlant dels vídeos que fa Real Madrid Televisió contra els àrbitres. El president del Barça, Joan Laporta, que avui ha assistit al Mobile World Congress aquí a Barcelona. I us hem d'explicar l'última hora de la lesió de Ferran Torres. I a més, estem pendents d'un sopar que s'està produint en aquests moments al Palau de l'Elisi, que és la residència oficial del president de la República Francesa, Emmanuel Macron. És un sopar amb Macron, l'emir de Qatar, Nasser Al-Khelaifi i Kylian Mbappé. Connectem un moment en directe amb París, amb el periodista català Dani Gil. Hola, Dani, bonsoir.
Què tal, Aleix, bonsoir.
Què tal? Una imatge espectacular, la que hem vist a través de les xarxes socials i les televisions, no? L'arribada d'Mbappé, aquest sopar oficial amb tota la colla.
Sí, la veritat és que hi havia moltíssima expectació mediàtica. El primer en arribar ha estat el president del Paris Saint-Germain, Al-Khelaifi, que ho ha fet sobre les 7 de la tarda. Poc després ho ha fet un dels altres protagonistes, diria el gran protagonista, Kylian Mbappé, que duia un vestit negre molt elegant, ha entrat saludant i somrient. I un cop accedit tothom, l'últim en fer-ho ha estat l'emir de Qatar, el Tani, que s'ha saludat, diria que amb certa complicitat amb Mbappé, i ha estat curiós perquè Macron li ha fet una broma a l'entrada i li ha dit, literal, ens crearàs més problemes. I aquesta ha estat l'anècdota, tots tres han rigut, i després ha tingut lloc un sopar que ha estat estrictament de caire polític, per parlar de temes com la guerra entre Israel i Palestina. També s'ha tocat el que seran els Jocs Olímpics aquest estiu, però la notícia és que en cap cas s'ha de llegir aquest sopar com una estratègia per pressionar Mbappé perquè es quedi a París. La decisió està presa, com hem vingut explicant aquí al Tu diràs. Avui em deien, a més des del Paris Saint-Germain, que seria absurd pensar que l'emir de Qatar ha vingut per fer una altra oferta a Mbappé, així que sopar protocolari amb la crem de la crem de París, però sense novetat respecte a Mbappé.
Per tant, la bona relació d'Mbappé, entenc, amb l'estat francès, quan hi haurà uns Jocs Olímpics, ell serà una de les estrelles a París 2024, esperem que el Madrid el deixi, si acaba el Madrid, i la bona relació que ha tingut amb el PSG i amb l'emir de Qatar ha fet que el convidessin, no? Però, com dius, un sopar merament polític per parlar d'aquests pròxims reptes que hi haurà a França.
Sí, això mateix. I deixa'm explicar-te una última hora, perquè un treballador de l'Ajuntament de París ha presentat una denúncia aquesta tarda, entre les 7 i les 7 i mitja, en adonar-se que li havien robat una motxilla a la Gare du Nord. Contenia un ordinador i un USB amb informació important respecte als plans de seguretat de cara als Jocs Olímpics de París. De moment s'ha obert una investigació, no se saben més detalls, però n'hem d'estar molt pendents perquè la seguretat és una de les grans preocupacions que hi ha aquí a França de cara a l'estiu, després dels molts atacs que han patit aquí al país en aquests últims anys.
Doncs doncs esperem que aquesta denúncia o aquesta crida serveixi d'alguna cosa i que hi hagi bona fe i qui hagi trobat això, doncs que ho torni, perquè realment és important, i tant que sí. Molt bé, Dani, qualsevol novetat ens ho fas saber, gràcies.
Perfecte, una abraçada, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. Novetats al Real i Arena, Oriol.
S'avança el Mallorca, minut 5 de la segona part, gol de Giovanni González, que ha posat el cap per enviar la pilota a la xarxa, superar Remiro i avançar el seu equip, com dic, al minut 5 de la segona part, pràcticament a la sortida de vestidors. Servei de banda des de l'esquerra, pilota que ha servit cap a l'esquerra, diria que ha estat Dani Rodríguez, la centrada i la rematada al cor de l'àrea de Gio González. Per tant, minut 50, com diem, s'avança el Mallorca al Real Arena, Real Societat 0, Mallorca 1.
Sorpresa, ara mateix el Mallorca jugaria la final de Copa, però encara queden molts minuts. 10 i 40, fem una petita pausa i de seguida ens visita un dels primers protagonistes d'avui al Tu Diràs. I després obrirem tertúlia amb Màrius Carol, Ernest Folch i Marc Guillén.
Amb Aleix Parissé.
Renew. Descobreix Renew, una àmplia gamma de vehicles d'ocasió per totes les teves necessitats. Tria entre elèctrics, híbrids, de gasolina o dièsel, recondicionats i certificats. Endut en un vehicle de segona mà totalment revisat i aprofita la garantia Renew. A més, et taxem el teu cotxe actual i et financem el que compris. Descobreix els vehicles d'ocasió a es.renew.auto.
I a més, aquest mes, condicions especials al teu concessionari Renault i Dacia de la Comunitat de Catalunya.
La nova temporada de Fórmula 1 a Dazón ja és aquí. I si ens il·lusiona tant, és perquè la Fórmula 1 ens corre per les venes. Amb Alonso, Sainz i el trio Calavera. Entra a Dazón.com i no t'ho perdis des de 19,99 € al mes.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP, perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions...
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
13.296... 1, 3, 2, 9, 6.
Sèrie
23, 0, 2, 3.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, Tu diràs, amb Aleix Parisé.
Avui el Tu Diràs ens visita un campió del món, campió d'Europa i un jugador espectacular d'handbol. És francès, juga al Barça i es diu Dicamem. Hola, capità, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Com estàs, primer de tot, Dica?
Molt bé.
Sí?
Sí, no, muy bien.
Molt bé?
Muy bien, muy... Muy contento de estar aquí con nosotros.
Nosaltres també, que hagis pogut venir als estudis de RAC1 i que vegis una mica la ràdio per dins. Perquè normalment veiem nosaltres com jugues al Palau, doncs que vegis també com funciona la ràdio. És interessant,
eh? Pues muy bien, la verdad es que tenéis buenos estudios, buena vista.
Això sí.
Y no estáis para quejar.
No estem per queixar-nos, no, amb aquestes vistes a la planta 15. Escolta, felicitats primer de tot perquè esteu classificats ja pels quarts de final de la Champions, no? És matemàtic perquè podria haver-hi un triple empat, però en qualsevol cas el Barça sempre acabaria primer o segon. Molt bé, no? Content, suposo?
Sí, sí, muy contento. Creo que, si, sinceramente, si nos ponemos al inicio de temporada, todo el mundo hubiera fichado para estar en estos dos puestos porque tenemos un grupo muy difícil. Pero la verdad es que el equipo pues está haciendo una fase de grupo muy interesante y bueno, pues ya estamos clasificados y ahora queremos ir a por el primer puesto.
¿Esteu rendint per sobre de les expectatives? T'ho dic perquè, clar, ha marxat Ludovic Fàbregas, Lucas Sindrich, s'ha lesionat, bueno, es va lesionar a l'inici Domen Makuc. No era fàcil, no sé si t'esperaves estar ja a quarts de final aquestes
setmanes. No, nadie se lo esperaba, si... Hay que ser muy honesto con esto, creo que nadie se lo esperaba. Tampoco íbamos a quedarnos últimos de ese grupo, pero lo que está haciendo el equipo es increíble, creo. Todo el mundo ha dado un paso adelante. Si tengo que hablar de un jugador ahora mismo, creo que un jugador como Luis Frade o Emil también, que dieron pasos adelante, pero sobre todo Luis, porque Luis era el segundo de Ludo, ¿no? Y cuando Ludo se fue, todo el mundo, ¿qué hacemos sin Ludo? Que para mí es el mejor pivote ahora mismo, pero Luis ha dado ese paso en el club y somos muy contentos de la evolución de Luis, pero también del equipo, porque, como he dicho, somos dentro de los dos primeros y esto era el objetivo.
Dijon juga contra el Magdeburg, que és com una mica la bèstia negra, no?, de les últimes Superglobs, sobretot. T'ho dic perquè us jugareu segurament amb el Magdeburg la primera i la segona posició de grup, els dos van directes a quarts. Canvia molt ser primer o segon de cara als quarts o no?
Yo creo que sobre todo la parte de los cruces, ¿no? Después, entonces, si me preguntas a mí personalmente, no tengo ni idea con quién podemos cruzar, pero yo lo más importante es quedar dentro de los dos primeros. Obviamente vamos a por el partido y queremos acabar primeros con lo menos de derrota posible, pero el objetivo es quedar dentro de los dos, ahorrarnos los octavos para poder descansar y trabajar como equipo y después ahí ya veremos con quién tenemos que jugar.
I després dels quarts de final hauria d'arribar a la Final Four, que seria el següent objectiu de Colònia, com és habitual al Lanxess Arena. El Barça té opcions de guanyar aquesta Champions? En quin esglaó el situaries? No sé si per joc, per plantilla, per resultats...
Yo creo que el Barça siempre tiene opción de ganar, ¿no? Muchas veces creo que lo he dicho, aquí hice temporadas que ganamos todo en fase de grupo, vamos al Final Four y perdemos. Y también he hecho temporadas, la primera de Carlos, de estar en fase de grupo muy difícil, pero llegar al Final Four y ganarla. Entonces, el objetivo de hoy es llegar al Final Four. Queremos ir al Final Four y después ahí ya veremos lo que pasa, pero obviamente el Barça sigue siendo uno de los equipos que puede ganar esta Champions.
Ara mateix és el millor equip d'Europa al Barça, no sé, per resultats va liderar el seu grup, però per joc també.
Si miramos los números, sí, porque somos el equipo que creo que ha menos perdido partidos. Y a nivel de juego, pues ya que claro, esto ya es después cada uno, el gusto de cada uno, ¿no? Pero creo que siempre damos un buen juego, tenemos muchas soluciones, con Paul en el centro, con Zurdos en el centro, con Petar Sikusa, que nos está dando mucho este año y ayudando mucho.
Bons elements, aquests joves, ¿eh?
Sí, la verdad es que son... Para mí son el futuro, ¿no?, de este club. Hay que darle su tiempo. Son muy jóvenes. Me recuerdan un poco a mí cuando llegué aquí. Entonces hay que darle su tiempo, pero seguro que nos van a dar muchísimos y espero que puedan ayudar al club.
Bueno, si arriben a la meitat del nivell de Dic Amem, ja serà bo pel Barça, eh?
Bueno, sí. Yo creo que, bueno, he estado en esa situación de ser joven, de ser... también que se habla mucho de ti y todo esto, pero para ellos tienen una ventaja, que hablan el idioma, y que estamos hablando antes de eso, hablan el idioma, son del club, conocen a todo el mundo aquí, entonces van a rendir un día seguro.
Bé, tu també amb 8 anys t'has integrat de meravella, vull dir, entens el català perfectament, parlar-lo d'aquella manera, no? Et costa.
No lo he visto nada aquí. Pero sí, no, puedo hablar un poco, pero mejor después en privado.
Val, després en privat ens ho ensenyes. Mira, m'acompanya la nostra especialista en handbol a la redacció,
la famosa.
És famosa Laia Coll, no? Sí, la coneixes, eh? Hola, Laia, bona nit.
Hola, què tal?
Bona nit. Escolta, abans de deixar-te que li facis algunes preguntes al Dic Amem, tu que domines més l'actualitat del Barça d'handbol, jo, un dubte, tu t'has imaginat aixecant com a capità la Champions al Lanxess Arena? Vull dir, això et passa pel cap?
A ver, no te puedo decir que no, porque obviamente cuando me dicen que voy a ser capitán, pues pienso, y sobre todo lo veo, ¿no? Cada vez que paso por el Palau, ves la foto esa con Gonzalo, y entonces, claro que es algo que me gustaría muchísimo, pero tampoco lo voy pensando mucho, porque... Creo que hasta el día de hoy creo que no soy muy consciente de que soy el capitán del Barça, ¿no? Obviamente tengo mi papel y creo que lo estoy haciendo bien, pero paso un poco de eso, porque a mí no es algo que me esperaba muchísimo. Entonces no voy pensando a ser capitán, tengo que levantar, pero obviamente si pasa algún día, pues me encantaría tener también una foto de estas levantando la Champions con el brazalete.
¿Para qué has de hacer como capitán?
Bueno, tienes que hacer creo que más cosas, ¿no? Por el equipo, tienes que quedar más con los entrenadores, con la dirección, para no sé, para hablar de cualquier tema. Y también para el grupo, creo que tienes que hacer un poquito más. Pero también lo que digo muchas veces es, no era capitán el año pasado, pero creo que ya llevo 1 o 2 años haciendo mucho más de lo que hacía antes. Y pues al final esto de capitán me vino muy naturalmente y creo que era la
sí, el pas lògic, no? Una mica
exacto,
el pas lògic.
Exacto.
Laia.
Com a capità, dic, els portes tots a ratlla? Ets d'aquells que fots bronca si algun es despista? O com t'hem d'imaginar?
Tampoco soy así. Lo puedo hacer. Pero tampoco creo que soy un tío, al final tengo 26 años también, entonces no soy el típico veterano que está ahí quejándose todo el rato y diciendo cosas a todo el mundo, pero es verdad que cuando veo al equipo un poco despistado, o voy directo al jugador, dependiendo de quién es, porque hay formas de hablar creo para todos, o se lo digo directo al grupo cuando pienso que tengo que hacerlo, pero tampoco soy de meter muchas broncas porque al final me gusta también el buen rollo.
No descobrirem ara com ets com a jugador, la teva importància en el Barça, en els èxits aconseguits a l'últim any, però sí que la sensació que aquesta temporada, que era difícil, amb la marxa de jugadors tan importants, ho hem dit abans, el Ludo, el Luca, que tu has fet un pas endavant en responsabilitat, i un dia Ortega, i em va agradar molt, va dir que tu t'havies posat la capa de superheroi aquest equip, i sobretot al principi de la temporada tu vas tirar moltíssim de l'equip. ¿Et sents amb més responsabilitat des que ets capità en aquest sentit?
Yo creo que no es el hecho de que sea capitán, sino más de los jugadores que perdimos, ¿no? Me di cuenta rápidamente que perdimos los jugadores, y jugadores muy importantes, porque no... Jugadores siempre pierdes, cada año hay uno que se va o no, pero normalmente la gente se va, ¿no? Pero yo creo que es más el tema de perderlos y del peso que tenían aquí. Un tío como Ludo, como Luca y como Domen, que estaba dando un paso adelante el año pasado, pues eran jugadores muy importantes. Entonces cuando empezamos la pretemporada, pues me doy cuenta directo de que o tiramos eso adelante de todos, o lo vamos a pasar muy complicado, y sobre todo con el inicio de temporada que teníamos. Empezamos en Montpellier, campo muy difícil, Magdeburgo, que es el campeón de Europa, en Asobal empatamos contra Vidasoa. Entonces, todo esto, pues, me di cuenta de que tenía que también yo, pues, otra vez dar un paso adelante, y también a nivel individual. Y yo quiero siempre ser mucho más de lo que puedo estar ahora, entonces era la suite lógica, como dijo antes, y seguramente que iré dando paso más adelante, y no tengo duda de eso.
Tu no te'n amagues, tu vols ser un jugador dels millors del món. Avui deies, vull escriure la història de l'handbol. Creus que és injust, fins i tot, que no estiguis entre els 3 millors del món? Perquè bueno, entre els 3 finalistes hi ha Ludovic Fàbregas, hi ha Gitzel i també hi ha Wolf. Jo et trobo a faltar.
I a tu, a ti i a muchos, però és així. No te voy a decir que me da igual, porque no me da igual, obviamente, me hubiera gustado, por supuesto, estar ahí. Pero bueno, si no estoy ahí, es que piensan que todavía no estoy haciendo suficientemente cosas para poder estar ahí. También te digo que los criterios no me los sé, no sé de qué depende esto al final, porque entre los que no han jugado tantos partidos, los que no han ganado nada y pueden estar ahí, cada uno puede pensar lo que quiere pensar. Yo estoy trabajando muy duro y bueno, pues si mi nombre no está ahí, significa que tengo que trabajar más para que mi nombre para la próxima esté ahí y para los que vienen también, porque no se trata de ser bueno solo un año, sino que mantener el nivel o subirlo hasta que no tenga más rodillas y que no pueda correr más.
Estem parlant aquí al Tu Diràs avui amb Dick Amem, capità del Barça d'handbol, que ens ha visitat els estudis aquí a la ràdio, ens fa moltíssima il·lusió. Com està Gonzalo Pérez de Vargas, per cert? Perquè, clar, marxa d'aquí un any i mig, li han retirat la capitania. No sé si deu ser fàcil o no.
No, seguro que para él no ha sido un momento muy fácil, ¿no? Primero de retirar la capitanía, que lo tenía el año pasado. Es un tío de la casa, siempre ha estado aquí en el Barça. Y bueno, pues al final él tomó una decisión, Carlos tomó otra decisión, y a partir de ahí pues tenemos que respetar la suya y la de Carlos, y ir pensando en el grupo. Yo creo que yo creo que Gonzalo, desde que dijo al grupo que se iba, siempre ha estado el mismo jugador, sino incluso un poquito más en el grupo. Se lleva bien con todos, sabe que si tiene un problema puede hablar con todo el mundo, y en la parte de balonmano pues tienes a otro que se está pasando con el juego ahora mismo, Emil Nielsen,
¿no? Qué bestia,
que está jugando en un nivel increíble. Entonces eso es la parte del jugador, a veces estás ahí arriba, a veces un poquito más abajo, pero Gonzalo sigue siendo Gonzalo, estará seguramente dolido un poco, y yo creo que se va a dar cuenta aún más adelante cuando se va a ir realmente, porque todavía le queda un año aquí, y que esto hay que recordarlo, que no se va este verano, se queda un año más, pero más adelante seguro que será para él más difícil y será un poquito más diferente, pero ahora mismo el tío está bien.
Siempre profesional, ¿no?
Siempre profesional, siempre con la sonrisa, con ganas de jugar. Si no juega, contento por Emil. Si juega, ayuda al equipo, porque
sí.
Sigue siendo Gonzalo. Está 12, 13 paradas por partido cuando juega. Entonces ahí no tenemos ninguna duda de su entrega por el equipo y por el club.
En el context del club, va ser una sorpresa, fins i tot un xoc potser, aquesta decisió del Gonzalo de decidir que marxaria, que no renovaria el seu contracte, i em consta que tu et vas oferir al club per intentar ajudar o intentar canviar aquesta situació, i que fins i tot tu li vas oferir al club si feia falta sacrificar una part del teu sou. Uh-huh. Això és així?
Sí, és lo que pasó, porque yo pensé a ayudar al equipo, y también porque quería que Gonzalo o otros jugadores se quede aquí. Yo estoy bien aquí en el Barça, obviamente tenemos que pensar cada uno a lo suyo, pero no estoy aquí para estar solo. Quiero el equipo competitivo como lo tengo ahora mismo. El equipo ahora mismo, aunque perdimos jugadores, sigue siendo competitivo, y quiero que sea así. Entonces estaba dispuesto a bajar si hacía falta, para poder ayudar al club y al equipo a mantenerse. Pero tampoco estoy cobrando tanto para depender de todos los jugadores y cobrar, así que...
Ahora, si alguno vol renovar, que no es pensin que...
Tú también has de viure, ¿no?
Así que tranquilo, también tengo que vivir.
I tu, dius que estàs bé, estàs tranquil, perquè clar, un jugador com tu deu tenir ofertes i cantos de sirena, sí. I deuen trucar, no?
Sí, pero ahora estoy bien. Me siento en un buen momento en mi vida personal y de deporte.
Et sents valorat pel club?
Sí, no. Ahora mismo me han puesto capitán, me renovado, y han hecho todo lo que quería que hagan. Entonces me siento muy valorado y me siento muy bien. No tengo ningún problema con el club, y espero que esto sigue así el máximo posible.
Hi ha molta incertesa, el que parlem al club, per culpa de la situació econòmica. Més enllà d'aquesta temporada, com veus el projecte de la secció?
Pues ahora mismo lo veo bien, porque tenemos, como te he dicho, tenemos los jugadores que están compitiendo en altísimo nivel, el equipo está bien, se renovó a Luis, que esto era fundamental, creo, para nuestro proyecto, y estoy seguro que dentro de poco saldrán más nombres y estaremos competiendo. Al final eso es el Barça, puede pasar mil cosas. Cuando había el COVID también perdimos dinero y todo esto, pero el Barça siempre será competitivo, y espero que esto siga así.
Ha renovat Ortega, ara ho has dit. Com valores aquesta continuïtat de Carlos, que hagi decidit seguir al club i ampliar el seu contracte?
Me parece muy bien y muy importante, porque yo he hecho mil clubes en mi vida, pero de lo que he visto en el Barça, siempre ha sido un club que tenía un entrenador que se quedó mucho tiempo, ¿no? No somos un club que cambia, o una sección por lo menos, que cambiamos cada dos entrenador, y esto no, nunca ha pasado aquí. Entonces era muy importante para mí que Carlos se quede. Ahora está hecho y ahora hay que tirar adelante y seguir construyendo nuestro proyecto e intentar pelear para todo.
Més allà del Barça, escolta, no ho hem recordat ni t'hem felicitat, però no fa ni un mes que va ser campió d'Europa, en França.
Sí.
Bé, no?
Sí, muy bien.
Va començar bé l'any.
Ha començat bé l'any, a veure si acaba de la misma forma.
Clar, perquè teniu els jocs allà a París, clar, sereu anfitrions, no?, amb la selecció
d'en Seria esto increíble. Tener los juegos en París, yo siendo francés y siendo de París, es un orgullo y un sueño que nunca hubiera pensado que podía pasar.
Ya te han demanat entrades, segur.
Seguro. Ya tengo varias pedidos, sí.
¿Quants jocs has disputat, tu?
Una vez.
Una
solo los de Tokio.
Los de Tokio, clar, que és que jo hi vaig ser-hi, com a enviat especial de RAC1. Clar, no hi havia públic. No, molt estrany, suposo. Clar, viuràs els teus primers jocs, i a més a casa, dica.
A ver, yo es diferente, porque eran mis primeros juegos, entonces estás ahí, ves la vía olímpica, ves otros deportistas y tienes estrellas en los ojos, ¿no? Pero es verdad que al final, cuando juegas los partidos, no hay nadie. Bueno, has ganado, y esto no lo quiero quitar, el valor que tiene, pero es verdad que es mucho mejor ganar con público. Paso igual en la Champions. Mi primer Champions es en Colonia.
Sense públic, no?
Sí.
Hi havia
mil o 2.000, no m'acordo, algo así.
Sí, però eren de l'organització.
Alguns familiars, perquè hi ha, a Colònia hi ha dues edicions que juguen sense públic. La del 2020, que és el desembre, no hi havia absolutament ningú,
sí.
I que es perd la final contra el Kiel. I l'any següent, un any i mig després, no, mig any després, aquella final es guanya, l'última de Pasqui contra l'Alborg, i aquella final hi havia això, 1.000, 2.000 persones.
Era también igual, bien, pero tú has visto en la tele o en YouTube videos con la gente a tope y todo, entonces ves eso y dices, entonces cuando gané la segunda con Carlos, ahí sí que me he dado cuenta de lo que es ganar una Champions en Colón con todo su magia, ¿no?
Que bé, tant de bo vagi bé, ¿no? Suposo que tindreu més pressió França jugant a casa, però tant de bo vagi bé també.
Bueno, yo no lo veo tan así, la verdad, estamos en casa. Sí, se puede decir que hay más presión, pero creo que es una buena presión. A nosotros nos va a ayudar a darlo aún más y a disfrutarlo, pero yo de presión tampoco no lo veo tanto.
A tu et motiven, no? Com més gran és el repte i
Exacto.
Més èpic serà tot, a tu
Exacto.
Encara et dona més...
Exacto, cuando más sea grande, a mí más me da motivo para ponerme más, jugar más, entrenar más duro para poder estar, porque es una lista de 15 y va a ser difícil estar en esta lista, pero...
Ahora ha sigut molt modest, aquí, dic...
No, pero es verdad, somos 15, a ver, normalmente tendré que estar, pero puede pasar cualquier cosa,
una lesió,
pero obviamente tendré que estar.
I segurament l'últim gran campionat de Karabatic en França, ahí. Que això també és un valor afegit.
Sí, esto también... a ver... A él no le gusta mucho que digamos que vamos a jugar para él o estamos tratando de ganar para él, porque no le gusta nada de esto, pero es verdad que va a ser algo muy especial poder estar en su última competición en casa, que los juegos cada 4 años en París va a ser para él y para nosotros algo muy especial y espero que podamos ganar esa competición. Para nosotros, pero también para él.
Ho seguirem. Anirem acabant la conversa, Dica. És molt millor que anar al dentista, per exemple, venir a RAC1, no?
Y mucho más rápido y no tanto dolor. Bueno, depende de las preguntas de Laia.
L'havia fotut. No, per anar acabant, tenim un test, pregunta ràpida, resposta ràpida, que ens farà la nostra estudiant en pràctiques.
Vale.
Tenim estudiants que venen a fer pràctiques de periodisme aquí a la ràdio, és la Balma Simó. Hola, Balma.
Hola, Dica, bona nit.
Què tal, bona nit. És una gran fan de l'handbol, li agrada molt l'handbol, li agrada molt el Barça d'handbol, i ha dit, escolta'm, deixeu preparar-li un test al Dicamem,
vale.
I t'ha preparat un test. Abans del test, Balma, jo una pregunta. M'han explicat que vas començar a jugar amb bol amb 13 anys
sí.
I que el primer dia que vas anar a entrenar no et va agradar o què?
No me gustó. No me gustó nada porque no sabía las reglas, la gente se reía de mí porque no sabía tirar y no me gustó, ese día no me gustó nada. Pero
¿on va ser això?
En Francia, en donde soy, Aubonne se llama. Pero ahí, no me gustó nada. Y al final, pues, comeo la idea.
¿Y tú qué feies abans, nada. Fins als 13 anys? ¿Jugabas a bàsquet, a futbol?
Nada, jugaba, pero fuera.
¿Al carrer?
Sí, nada de... Nunca había hecho un deporte en un club o... Nada.
¿Y llavors com és que hi tornes a jugar en vols?
Porque cuando quiero quería empezar el fútbol.
Sí.
Y cuando voy al fútbol, la madre de mi mejor amigo está, me dice de, que no, ves al balonmano, que te han visto y han visto algo en ti y quieren que vayas con la selección de la ciudad. No sé cómo
se dice. Sí, como una selección comarcal o regional.
Exacto, regional, exacto. Y ahí dije, bueno, pues. Yo pensé que era algo increíble y dije, bueno, pues vamos a ver y todo.
O sea, no sabías tirar, no sabías la regla y te contrataron en la selección
regional. Nada, te lo juro. Pero es porque ya era grande y zurdo y ahí cuando eres más joven se busca mucho eso de altura, zurdo, no hay muchos. Y así empecé, fui al segundo test y me dijeron, tienes una cosa que hacer. Y dijo, ¿qué? Y dice, tienes que hacer una licencia y empezar a jugar, que tienes algo para hacer en este deporte. Y dije, bueno, pues...
Llavors, amb 13 anys comences a jugar i amb 18 arriba al Barça. És que mira
no
que
es
ràpid.
Van equivocar, que tenies alguna cosa especial.
Sí, sí. Ho van veure. Un talento, un don, tenia
Dicamem. Parece.
Bé, Palma, a veure, el test per Dicamem.
Res, li faré 10 preguntes ràpides, però primer de tot he de dir que dels primers partits que vas jugar al Palau vaig anar-te a veure perquè jugava al Gavà en vol i la veritat que ja se't veia que tenies alguna cosa especial.
Veus?
Que series una estrella, sí.
Veus? Ja t'ho veien aquí també, fins i tot, imagina't,
Quan tenies 18 anys. Doncs res, la primera pregunta és, a part de l'handbol, quins altres esports segueixes?
El bàsquet, el futbol, però si te digo de ser uno, es el bàsquet.
I vas bastant, de fet, al Palau.
Sí, voy mucho, de hecho, mañana,
el viernes, voy a ir
a contra Mónaco.
Sí.
Tens algun ritual abans de jugar en algun partit? Un partit?
No, no tengo algo muy. Hay gente, yo he visto gente hacer cosas muy especial y yo no tengo tanto. Es verdad que siempre tengo mi estiramiento primero, después me cambio y voy a jugar fuera con los compañeros al juego de los dos toques que nos graban, pero algo personal como
¿qué es? Perdona.
Al futbito.
Eso de dos toques, tenemos una bola de balonmano y vamos jugando, tienes que hacer dos toques con los pies.
Si lo, ah, la, con los pies.
Con los pies, y si la pierdes, pues tienes que hacer flexiones.
També el joc, és divertit.
A quin jugador d'altre equip fitxaries pel Barça?
Me gustaría, la verdad es que me gustaría jugar con Sagosen. Sí, me gustaría jugar
de bon gust, con... de bon
sí,
gust,
eh? Sí.
Me gustaría jugar con Sagosen porque creo que podríamos tener una conexión muy especial.
El que pasa aquí potser el club et diu que et baixis tu el salari tots els de l'equip per poder-lo pagar.
Ahí ya más complicado.
Millor amic dins del vestuari.
Me llevo muy bien con todos, entonces es muy difícil decir esto, pero porque estamos en la misma habitación, diría Aleix. Y somos la misma generación, somos la misma habitación y es Aleix.
Ha de ser una habitación divertida, sí, de veure algun dia.
Es deixa més coses als hotels, tu o l'Aleix?
Aleix
és més despistat, no? Val.
Despistat total.
És de Sabadell, no m'estranya. No? Sí. Digues, Palma.
Quin és el títol que guardes amb més bon record?
Yo diría, creo que el europeo. Porque primero hacía 10 años que la selección no lo había ganado. Y no es mi primer título con la selección, pero es mi primer título jugando, minutos importantes, y con público. Claro. Que en Tokio tenía un rol muy importante también, pero no había público y era diferente. Pero el europeo, y de la forma también de cómo se ganó los partidos, no tuvimos un partido fácil, semifinal casi estábamos fuera, la final igual, entonces yo creo que es el que más.
¿Quién es el teu referente?
No tengo. Ahora mismo no tengo, pero sí, antes veía mucho, miraba mucho a Nico.
A Karabatic.
A Karabatic, sí. Muchísimo.
Bon referent. Menjar preferit català. Un plat típic.
Jamón ibérico.
Bueno, català. No seria, però si li poses un pa amb tomàquet, ja t'ho compro.
Ahí
està bé.
Doncs anem acabant el test. I quin és el teu cantant o grup de música preferit?
No tengo grupo, pero es un artista, que me encanta mucho, es Burna Boy, que canta afro music y me encanta mucho.
¿Cómo has dicho?
Burna Boy,
vale.
Sí, pero no es un cantante solo, no es un grupo.
Tancarem l'entrevista amb música de Burna Boy, d'acord?
Perfecto.
Fes-hi l'última.
I l'última pel·lícula o sèrie preferida?
Es la película, pero no me acuerdo cómo se llama, la de 50 Cent. de...
Get rich or die trying.
Esta, sí.
¿Sí?
Sí. Le he mirado... no sé cuántas veces. Mírate bueno, esta noche, te va a gustar.
Buen referente. La voy a mirar esta noche. Molt bé. Dic, gràcies, Balma, eh? Gràcies, Laia, també.
Gràcies, Balma.
Dica, moltíssimes gràcies, de veritat. I molta sort pel que queda, que ara ve la part més important. I després a l'estiu als Jocs de París. Exacte. Imagina't.
Muchas gracias a todos por recibirme y gracias a Laia por las preguntas.
Una abraçada, fins aviat.
Gràcies, hasta luego.
Aquesta és la música que li agrada a Dica Mem, el capità del Barça d'handbol, que avui ens ha visitat aquí als estudis de RAC1. Burna Boy és aquest cantant que li agrada a Dica Mem, i la pel·lícula que ens ha recomanat, si la voleu veure, Get Rich or Die Trying, de 50 Cent. Una pel·lícula que ja he vist moltíssimes vegades. Hola, Màrius Carol. Què tal? Bona nit. Bona nit. Hola, Ernest Folk.
Bona nit.
Hola, Marc Guillén. Què tal?
Tu molt vols escoltar una cançó moltes vegades, veure una pel·lícula moltes vegades, no sé.
No ets d'aquest tipus
de persones. Jo tinc
Hola,
pel·lícules...
Marta, què tal?
Hola, bona nit.
Bona nit, Marta Ramon, també.
Jo tinc pel·lícules que són una mica com els menjars casolans que et fan sentir bé. Sí. Quan et vols sentir bé, poses aquella pel·lícula i et fa sentir bé.
I vas aviam.
Com a la teva pel·lícula refugi.
Per 225 pessetes cada una, resposta a què són menjars casolans. Què entens per menjars casolans?
Doncs...
Perquè aquest és un terme preocupant, casolans. Casolans és que es fa en una casa. I cases n'hi ha de moltes maneres. I algunes que destrueixen la cuina catalana.
No, o sigui... però que em refereixo a, jo què sé, per exemple, l'escudella de la iaia, els canelons de la tieta, la vedella amb suc...
No faré bromes.
No, hi ha menjars que et fan sentir bé automàticament. Doncs hi ha pel·lícules, hi ha sèries que quan estàs baix i formen part de la teva vida, te les poses i et fan sentir bé automàticament.
Però
i les pots veure 300 vegades.
Jo t'accepto, per exemple, els canelons. Els canelons és una cosa... que tothom té uns canelons de la seva infantesa que feia la seva àvia o la seva mare,
sí,
no sé
què,
que està, que si avui els tornessis a provar diries brrrr, però
en aquests
moments
canelons.
estan en la memòria i no hi ha res que ho superi. Però això és una cosa prostiana, això és una melanconia que tots portem a dintre perquè ens hem fent grans. Cuina catalana ben feta és dificilíssim de trobar en aquests moments. Cuina casolana, hi ha molt poca gent que les faci. Molt poca gent.
Bé, tot això, la pel·lícula era aquest Rich or Die Trying de...
I la pel·lícula aquesta de casolar no dic jo.
Jo sí que hi ha una pel·li que he vist fins a l'infinit.
Sí, quina és?
Una. Quina I a més és una pel·li que no coneix ningú. És El Tren.
Sí.
Protagonitzada pel Burt Lancaster.
No.
I és una pel·li meravellosa de com la resistència francesa va salvar els grans quadres que s'enduien del Louvre i dels grans museus de París als nazis. I és brutal, aquesta pel·li.
L'has vist moltes vegades, eh?
No, em vaig passar tota la infància veient-la, però a vegades la veia un cop a la setmana.
I tu no tens cap pel·lícula com l'Ernest que hagis vist 70.000 vegades?
No, confesso perquè...
No pots confessar.
Perquè hi ha poca roba?
Perquè hi ha... En fi,
és una cosa privada, no? És una cosa privada.
No, us ho dic, perquè vaig hi fa molts anys al club amb Albert Tom, que encara ell ho recorda. Ells ho ha aixat, que és una pel·lícula en què Kubrick, en la seva decadència, la seva... Sí, ja veient-se, diguem, que se li acabava el bròquil, va decidir rodar-la amb totes les seves fantasies. I fixa't si se li va anar a l'olla, que hi ha una de les escenes més tòrrides, que és, estan fotent un porro la
Nicole
Kidman i el Tom Cruise allà a casa seva i tal, i no sé què, i aquella escena va voler filmar-la ell sol amb el director de fotografia, i va treure tothom. Perquè la cosa fos
Més
íntima i més pujada de to. hi ha moments d'aquella pel·lícula que són extraordinaris.
Doncs, Tom, i després es van divorciar, la Nicole Kidman i el Tom Cruise, després del rodatge. No van trigar gens a divorciar-se.
Jo crec que es va fotre el porro i l'altre va veure
clar. L'altre va veure clar el que havia
de fer.
Pel mateix preu, esport i cultura, el tu diràs, què et sembla? Pel mateix preu. Hem fet tres recomanacions magnífiques ara de cinema. A veure, primer de tot, el Real Arena, Oriol Jové, com tenim aquesta semifinal de Copa?
Doncs ha empatat la Real Societat fa uns 10 minuts, a 5 minuts pel final, Real Societat 1, Mallorca 1, aniríem a la pròrroga, marcat Oyarzabal, el gol de l'empat, assistència de Brais Méndez, ho estava mereixent la Real Societat, de fet, des del gol al minut 5 de la segona part, el Mallorca pràcticament no ha tingut cap ocasió, per tant, empat de la Real, domini absolut dels Donostiarres, 5 minuts pel final, més el que afegeixi Gil Manzano.
S'ha acabat el Luton Town 2, Manchester City 6, amb 5 gols de Haaland. 5 gols d'Erling Haaland en aquest 2-6 de la FA Cup, vuitens de final, el City de Guardiola ha passat als quarts de final. Una bèstia.
Criatura, sí, la criatura. Una bèstia. Si l'alimentes, si li dones pilotetes, doncs ja té un bon dia.
De Bruyne li ha fotut les 4 primeres assistències, 4 gols, i després Bernardo Silva li ha fotut la 5a assistència i 5è gol. Increïble aquest tio.
Sí, però t'ho remata tot.
Davant d'aquesta eufòria, només una nota a peu de pàgina, un asterisc, que és li falta encara explotar en una gran final, en un gran... És a dir, es va fer una mica petita la final de la Champions.
Escolta, si tinguéssim...
Però en la Champions passada va fotre 5 gols al Leipzig, també, en una eliminatòria de 8 anys.
Estàs d'acord?
En un partit menor.
En una final el vols veure.
Sí, exacte.
Però coincideixes amb mi que si el Barça, en lloc de ser un club que té les butxaques foradades, no perquè li agradi gastar, que també, sinó perquè no hi ha un euro a la caixa, si tinguéssim, diguem, els diners que havíem tingut en el passat davant del fitxatge d'Mbappé, no estaríem demanant una aposta com dir, fitxem Haaland?
Bé, ja es va intentar fitxar Haaland.
Què vol dir intentar?
És com que Xavi i Jordi Cruyff van anar a veure.
Van
parlar amb ell, etcètera, etcètera.
Però no hi havia calés. O el City em va oferir més. Llavors no va haver-hi calés. Recordo que dijous, demà passat, obrirem les portes del Tu Diràs. Crec que queden 3 o 4 cadires de públic. Si algú vol venir, entreu al compte de Twitter, de X, d'Esport RAC1. Allà hi ha una piulada amb un link que és un formulari. Només heu d'omplir aquest formulari, si voleu venir de públic aquest dijous a veure com fem ràdio en directe. I, evidentment, farem una nova edició del gran concurs del Tu Diràs. I ja tenim els dos participants, són el Javi i el David, dos oients del Tu Diràs que s'enfrontaran en aquest gran concurs que fan l'Eduard de Valle i el Xavi Puig. Els premis. Atenció, perquè us portem al Superbikes Barcelona Motor Fest, que es farà a finals de març, 22, 23 i 24 de març al circuit de Barcelona-Catalunya. Pel finalista d'aquest dijous del gran concurs, una entrada doble per anar dissabte 23 de març a gaudir de les Superbikes i dels concerts que hi haurà al circuit, dels Catarres, de Buos i la sessió de Mon DJ. I pel guanyador del gran concurs del Tu Diràs hi haurà un abonament doble pels 3 dies amb accés al paddock, al food market, als concerts i també amb un grid pass, que és un accés super exclusiu a la graella de sortida de la cursa de Supersport, on et pots fer fotos, passejar per la recta de sortida de meta mentre els equips i els pilots es preparen per la sortida. És la gran festa del motor que arriba a finals de març al circuit de Barcelona-Catalunya, 22, 23 i 24 de març. No t'ho perdis, tota la informació i entrades a motorfestbcn.com. Aquesta és la pàgina web oficial, si voleu anar-hi, i els nostres concursants aquest dijous optaran aquests megapremis de les Superbikes Barcelona Motor Fest. Dit això, farem una petita pausa i de seguida arrencarem amb tota la teca d'avui. Després d'entrevistar Dicamem, hem de parlar d'aquesta informació que ara deia el Saperes del Palau Sant Jordi i el bàsquet del Barça, i també de l'actualitat del Barça. Avui ha parlat Javier Tebas i també hem vist Joan Laporta al Mobile World Congress.
RAC 1. Comença el dia amb molta energia a Basic Fit, a casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara, gaudeix de 4 setmanes extra i emporta't una motxilla. Senta't bé i fes del fitness el teu bàsic. Només queden 3 dies. Basic Fit.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges?
I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto, la manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Si busques l'emoció a la carretera, et mou una energia diferent i només et conformes amb un cotxe alemany, vine al teu nou concessionari Opel a Dimo Auto, a Molins de Rei i a l'Hospitalet de Llobregat. Entra a la nova era d'Opel. T'esperem a Dimo Auto, Molins de Rei i l'Hospitalet de Llobregat. www.dimoauto.com.
RAC 1. Tots som 1.
A RAC 1, tu diràs. Amb Aleix Pariser.
Aquí seguim amb Màrius Carol, Ernest Folch i Marc Guillén, també amb la Marta Ramon, amb el Roger Saperes, amb l'Oriol Jové, amb un ull posat al Real i Arena. Continua l'empat a 1?
Sí, falten 30 segons per arribar al 90, veurem quan afegeix Gil Manzano, però ara mateix aniríem a la pròrroga. Real Societat 1, Mallorca 1, tots dos gols a la segona part.
Hem entrevistat Dick Amem, el capità del Barça d'handbol. Ja són els quarts de final de la Champions. És una de les seccions que té opcions, eh? De guanyar la Champions. El futbol sala està a la Final Four, veurem l'handbol, té bona pinta. M'ha caigut molt bé, Dick Amem. Jugador espectacular, eh?
Gros. Crec que és el millor jugador del món.
Ara mateix el millor jugador del món. Ve de ser campió d'Europa en França, ara, al mes de gener. Evidentment serà una figura importantíssima als Jocs Olímpics de París. I diu que el Barça té moltes opcions perquè no ha de guanyar aquesta Champions d'handbol, que com sempre es farà a Colònia, al Lanxess Arena, a mitjans de juny. Ara que parlàvem del Barça d'handbol i que hem entrevistat Dick Amem, que per cert, ens ha donat una de les informacions que no sabíem, o com a mínim l'ha confirmat, que va oferir baixar-se el sou perquè es quedés Gonzalo Pérez de Vargas. Que el porter Gonzalo Pérez de Vargas el 2025 se'n va al Kiel perquè li pagava més calés. I ella ha dit que es va oferir al club a baixar-se el seu sou. No va fructificar aquest oferiment. Que anaves a dir alguna cosa?
No, primer anava a dir bona nit.
Ah, sí, no, sí. Com que t'havia saludat a l'inici del programa,
una invasió de camp, anava a dir que m'ha recordat a Leo Messi, que no va voler venir perquè va dir que això implicaria que alguns companys haguessin de reduir el seu salari. Recordes aquella entrevista que li van fer al Mundo Deportivo i al Diari Esport?
Sabia que
s'haurien d'ajustar salaris de companys, però no volia que fos així, que jo fos el culpable d'això.
I mai sabrem, per cert. El tema Leo Messi...
Quin maló t'he obert,
perdó. A veure, sap bé, què has fet?
Perdó.
M'interessa i em indigna pares iguals. Però, ara que dius això del sou i Leo Messi, mai sabem per què no se li va oferir jugar a un sou molt baix o gratis, perquè ell, com recordeu, el dia que se'n va anar del Barça, aquell funest 5 d'agost del 2021, va dir que ningú li havia ofert baixar-se el sou.
Jugar gratis ni, o baixar
ni,
el sou.
Ni jugar gratis.
I
encara no tinc la resposta, perquè no se li ha preguntat aquesta pregunta mai a Joan Laporta, mai ningú li ha preguntat per què no se li va preguntar això a Leo Messi. Ja està.
Queda aquí la pregunta.
No, Laporta el que va fer en el seu dia és dir si la Messi hagués volgut jugar gratis, ell va deixar aquesta porta oberta després de la història de la Lliga.
És que la Lliga no t'ho deixaria fer.
No es creu que tu l'inscriguis.
Et faria com a Joao Félix, Félix, saps?
La Lliga té, amb la normativa a la mà i amb el que recompta el comitè de valoració i el comitè de validació de la inscripció dels contractes, el que fa és fer una, entre cometes, comparativa del que has estat ingressant com a salari els últims anys. Aleshores, no es creu que tu li paguis zero o li paguis un sou microscòpic a algú que ha estat guanyant...
Potser li pots baixar un 50%. Per exemple.
Bé, t'haurien de fer calcular.
Això t'hauria de comprar la Lliga.
Això passa a tots els països. Passa a tots els països, és una cosa domèstica.
Ernest, Joao Félix.
Perquè, és a dir,
algú que cobrava 400.000 i la Lliga va dir no, 3 milions.
Pot dir com quadra el Paris Saint-Germain els números. Ja no dic el Manchester City per no ofendre a ningú, que tinc amics allà. Però vull dir-te, el Paris Saint-Germain, el que ha arribat a gastar, i algú mai li ha dit, escolti, vostè no compleix el fair play financer.
Però això hauria de calcular la UEFA ja.
No, però està clar que això... Vol dir que aquest és un tema domèstic, és a dir...
De totes maneres, ara vindrà una reforma a la UEFA de fair play financer que farà que es reguli, almenys aquesta és la intenció, és una declaració d'intencions, ja veurem què passa, que es posaran seriosos amb el compliment del fair play financer i... i intentant uniformitzar totes les normatives a totes les lligues
professionals. Inclosa la dels països del golf.
No, home, no. No? De moment seria la UEFA només.
Sí, allà hi ha d'haver fair play, ja.
Pues clar, és que aquí o sigui, un país que... En fi, és igual, no em feu
pel. Rebentaria tot.
Presa de pèl.
Què volies dir? Que no, no, no. Vull reconduir-ho cap a on jo vull anar, val? Com a director del Trudas.
És que tu, la de temes que estan sortint,
sí, 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 massa temes.
Esteu traient vosaltres.
Sí, sí. Tu no has col·laborat gens.
Tema Messi ha sigut jo.
Ell ha fet una comparativa, Messi, dica Mem, i aquí ha reconduït en tot.
Jo em senyeixo ja el que tu diguis.
Que cada vegada que en aquest aquesta tertúlia algú pronunciï el nom de Leo Messi, jo faré parar les màquines. Ja us ho dic.
M'encanta, Ernest.
Sí, ja us ho dic.
Perquè estàs indignat, no?
Estic indignat.
Sí, ma, què vols fer? Indignat.
No, res, indignar-me. Bueno, puc fer res més.
Marc, perdona, què volies dir?
No, no, és que ja queda una mica però fora de lloc, ja, però sí, no, anava a parlar del moment aquest que la Lliga posa normativa molt, molt estricta amb tot el tema del fair play. Vull dir que per intentar evitar certes trampes comptables, doncs bé, es passa una mica de la ratlla. Recordo un cas molt més flagrant que qualsevol d'aquests que comentéssim ara amb Messi, el Reus, quan baixa,
Isaac Cuenca
sí, sí, que volia jugar gratis i no el van deixar jugar, i es va passar mig any sense jugar perquè el seu club no el podia pagar, perquè acabaria baixant el club perquè no tenia diners, i ell va dir, d'acord, doncs si no hi ha diners, jo sóc de Reus, abans de quedar-me sense jugar, deixeu-me jugar gratis, i no el van deixar. I es va quedar 6 mesos entrenant,
que la Lliga
perquè no el deixaven.
No es creia que no cobraria res.
I la Lliga es creurà el sou de Mbappé, no? I el que li ha costat del Madrid, sí, però, Mbappé. Això s'ho creurà.
Però un moment, sí, Màrius.
El soci aquest del Madrid, que presideix Màrius, la Lliga del Futbol Màrius, Professional, s'ho creurà.
Si l'altre dia van sortir, el Madrid pot fer una plantilla de 700 milions d'euros. I el Barça de 200 milions.
Sí, però
que
part...
500 milions de diferència, però pot fer el que vulgui
el
Madrid.
El que està dient el Màrius és que, segons ja ens han explicat, no? O la premsa ha sortit, que cobrarà un sou bàsicament el mateix que estan cobrant els jugadors que cobren més al Real Madrid. I això, ho sento, però jo també ho poso molt en dubte.
Bueno,
aquest jugador cobrarà molt més, el que passa és que cobrarà molt més amb drets d'imatge, amb altres coses que això teòricament la Lliga no hauria de permetre, perquè justament aquesta norma del fair play va per això. Sí. O sigui, si Messi no se li permetria cobrar a zero, seria justament això, perquè ells el que et venen a dir és de dir, no, és que clar que li pagaràs. Li pagaràs per un altre costat.
Això sí, és un tema, avui ens ha perdonat, ha vingut aquí al Mobile, ens han perdonat la vida, i tots contents.
Ara el sentirem a Tebas.
Que el Barça puede ganar todavía la Liga y tal, porque no sé qué, yo he visto cosas muy grandes.
Ara el sentirem.
Crec que ja no cal que...
No, ara el sentirem.
No cal que tirem el tall.
De debò, que em donguin peixet a la meva edat, prou.
Ara el sentirem. T'agradaria ser a l'Elisi en el sopar aquest? T'agradaria ser en el sopar aquest de Macron, Mbappé, el Khelaifi, l'Amir de Qatar, el Tani...
Seria interessant, he estat a les portes de l'Elisi. El que no em van deixar és fer la passa definitiva.
Allà seria interessant.
No.
Fota l'orella, allà seria interessant.
Sí.
A veure què passa. A veure, novetats al Real Arena. S'ha acabat el partit, es decidirà la pròrroga qui passa a la final, el primer finalista, si serà la Reial Societat o el Mallorca. En recordo, 1-1, s'ha avançat el Mallorca a la sortida de vestidors després del descans amb una rematada de cap de Gio González, única rematada del Mallorca entre els tres pals en tot el partit. La Reial Societat ha empatat al cap de 20 minuts mitjançant Oyarzabal, han dominat els donostiarres, però de moment l'únic que han aconseguit és traslladar el partit a la pròrroga. Per tant, 30 minuts per endavant i, si no, tanda de penals al Real Arena. Ara escoltem Javier Tebas i parlem de l'actualitat del Barça. Però primer, és que avui, us ho explicàvem a l'inici del Tu diràs, hem sabut que el Barça està fent arribar enquestes als socis, no sé si us han arribat, a tu, sí. Mario, sí, preguntant pel bàsquet i pel Palau Sant Jordi. Bàsquet i Sant Jordi. Què pregunta concretament, Roger?
Doncs res, és un breu formulari amb dues qüestions. Si el soci en qüestió és abonat del Palau, i la més interessant, la segona pregunta, te la llegeixo literalment. En condicions de preus similars a les actuals, estaria disposat a anar al Sant Jordi en alguns partits importants? Les possibles respostes, segur que sí, probablement no, segur que no.
Has contestat, tu, com a soci?
No, perquè t'he contestat perquè no ho sé. És que a mi el Palau Blaugrana ja sé que és la Bombonera i tal. A mi em deprimeix. Jo entro allà i em deprimeix. No m'entren ganes ni de prendre'm un Frankfurt. No, perquè és com entrar a casa la Bruixa. No, del Tibidabo és un lloc sòrdid que està fora del temps i de la història.
I al Sant Jordi aniries, doncs, o no?
Al Sant Jordi sí, però m'hauré d'agafar una casa a Montjuïc. O sigui... i sí, tampoc cal, no? Sí.
No hi ha, crec que no hi ha, per construir no hi ha, no hi ha pla per construir res.
Una, hi ha tendes de campanya
bastant
currades.
Sí, hi ha gent que viu per allà, sí, ja ho sé.
Bé, el que podem explicar a RAC1 sobre aquest qüestionari que estan fent els socis és que, més enllà de l'enquesta, el Barça i l'Ajuntament estan parlant, això és seriós, converses sobre la possibilitat que es pugui fer un partit de bàsquet del Barça al Sant Jordi.
Sí, d'entrada deixa'm dir-te que la decisió no té a veure amb un ultimàtum de l'Eurolliga o la construcció del nou Palau, sinó amb una decisió que podria beneficiar les dues parts. El Barça perquè el Sant Jordi doble la capacitat del Palau, més aficionats, més suport per l'equip, més ingressos, sobretot, punts suspensius, aquest és el tema capital, més ingressos, punts suspensius, si omples el Palau
és que,
Sant Jordi.
És més del doble de...
Sí, sí, estem parlant d'uns 8.000, 15.000.
L'has d'omplir, sí.
Per això dic que tot això de més aficionats, més suport, més ingressos, sí, ets capaç d'omplir el Palau Sant Jordi. L'Ajuntament també estaria interessat perquè serviria per promocionar la candidatura de Barcelona. Ja sabem que està en marxa per acollir una Final Four de l'Eurolliga, malgrat aquesta informació que comentarem després també, que avui apuntava de Mundo Deportivo cap a Abu Dhabi, la Final Four del 2025. Més enllà d'aquest interès de les dues parts...
Ara ho comentem, a veure, deixa acabar.
No, deia només que més enllà de l'interès de les dues parts, han de parlar encara del preu que pagaria el Barça i mirar calendaris, tant del Barça com del Sant Jordi, per saber quins partits s'hi podrien jugar, tenint en compte també l'agenda de concerts del Palau Sant Jordi i l'anella olímpica. La intenció seria fer-ho jugar, que el Barça hi pogués anar aquesta mateixa temporada, partits importants, partits top, com per exemple un clàssic, ja sigui el que falta d'ACB, o algun hipotètic de quarts de final d'Eurolliga, o de play-off de l'ACB. En tot cas, les converses existeixen i tant Barça com l'Ajuntament de Barcelona estan explorant aquesta viabilitat d'aquesta possibilitat.
Doncs aquí queda, aquesta informació. Aquest és el motiu d'aquest qüestionari que avui el Barça ha fet als socis de dir, escolta, amb els mateixos preus estaríeu disposats a pujar a veure bàsquet en algun moment puntual al Sant Jordi?
Doncs perdoneu, està molt bé que el Barça faci una enquesta i consulti coses als socis, perquè en altres decisions hem criticat que havien tirat pel dret. Aquí trobo que està bé, si facin una enquesta i a veure la gent com s'ho pren, què pensa.
I crec, Ernest, en això que dèiem dels ingressos, que és important, perquè si tu prens la mesura sense preguntar i resulta que el 80% de la massa no vol pujar, aniràs al Palau Sant Jordi i et trobaràs amb 3 o 4.000 persones i diràs, l'invent no ha sortit
per bé. Per tant, bé.
És important assegurar que si vas cap allà, no, tindràs un coixí de gent que ja t'ha dit que està disposada a anar-hi i que, per tant, podràs obtenir més calés.
Ara s'indignava el Màrius amb això que apuntaves, no? Que és que la Final Four de l'Eurolliga, que voldria organitzar Barcelona el 2025...
Que juguen equips europeus, vull recordar-ho, perquè al final, clar, ens vendrem els mobles.
Sí, és que avui Mundo Deportivo assegura que Abu Dhabi estaria molt a prop d'organitzar les tres pròximes Final Fours. La del 2024 ja no hi és a temps perquè està assignada, però la 25, 26, 26 i 27 sí, no?
Sí, sí, tres Final Fours per les quals Abu Dhabi pagaria 75 milions d'euros. 25 per cada una de les finals que organitzés, segons explica el company José Ignacio Huguet. D'aquesta manera Barcelona perdria aquesta cursa per organitzar la de l'any vinent, que era la que estava intentant, la del 2025. Estem parlant de 25 milions d'euros, com
25?
Dic. Per una Final Four.
A on van aquests 25 milions?
A l'Eurolliga i als clubs.
Clar. Sí, però quants van a l'Eurolliga i quants van als clubs, no? És que,
clar,
perquè
aquí...
sempre es diu, es fa el sumatori, pagaran 75 milions...
En 3 anys.
A veure un moment, a quines butxaques van?
En aquest cas no és com ara el futbol, FIFA i clubs, sinó que l'Eurolliga aquí està organitzada pels clubs.
En
bàsquet estan com el que voldria Joan Laporta i Florentino Pérez en la Superliga, és a dir, és una competició organitzada per clubs, que és la que es va imposar la de la FIBA.
I per això acceptaran que un equip de Dubai jugui la fase prèvia, la lligueta, la final...
Ah, sí, també?
I tant, que hi haurà un equip de Dubai a l'Eurolliga de bàsquet ja l'any que ve.
Perquè és Europa, tots sabem és Europa.
Però si el Barça ja ha d'anar cap a Israel, que més dona Israel que Dubai, ja, a fotre't un viatge.
És diferent, una mica diferent.
No, vull dir, de distàncies, has d'anar a Rússia, has d'anar a Kazan.
Conceptualment és diferent, ja no ideològicament, conceptualment.
Conceptualment és diferent, però jo dic de distàncies, ja has d'anar a Rússia, a Kazan,
a país mediterrani, Israel és un país mediterrani,
Sí, no et dic d'això.
No és Europa,
Et dic de distància.
Bueno,
està Eurovisió, sí, està Eurovisió, que si vols en parlem també de si ha d'estar Eurovisió.
Escolta, dic que està Eurovisió és una realitat immutable, podem discutir el que vulguis.
Un detall, perquè veieu...
Veiem el mateix mar. televisió hi ha Turquia. Ens banyem al mateix mar.
Hi ha Turquia, també.
Escolta. També, és que hauria... Turquia...
Que no és Europa.
Un detall.
Turquia està al Camp Nou, també.
Un detall econòmic perquè veieu...
Està canviant la geopolítica, això.
Un moment, geopolític. Un detall econòmic perquè veieu per què pot ser que Dubai li prengui la Final Four a Barcelona.
Per dimensionar una mica, home, el que seria aquest acord. Estem parlant de...
Perquè no cal ni... Ja està.
No, espera les xifres.
No, però és que mira, escolta...
Per una Final Four, quan l'edició de l'any passat va costar al voltant de 3 milions d'euros. En contacte amb l'Ajuntament de Barcelona, quan els hem preguntat, de dir, home, sabem que estaven en la cursa pel 2025, el que ens diuen, evidentment, és que en cas de ser certes aquestes xifres, que no ho posem en dubte, Barcelona no farà cap bogeria d'aquesta magnitud per organitzar-la i que sempre es mourà en les xifres habituals els darrers anys, que, com dic, rondaven els 3 milions, a Abu Dhabi pagaria per... 2025, 26 i 27, 75 milions d'euros, 25 per cada una.
Poden comprar el que vulguin.
Ja juguem totes les competicions al Golf Pèrsic, no? I no sé.
Sí, per jugar tot allà. És una aberració total, perquè mira, jo crec que el tema de la Final Four ja és de molt dubtós a nivell esportiu i de competició, és molt qüestionable ja, perquè tu fas una lliga que fa 53.000 partits, després fas uns quarts de final, el millor de 5 partits, i al final es decideix tot a un partit. O sigui, a nivell de competició, jo ho qüestionaria. Però ho entenc, perquè és un espectacle, perquè és molt xulo, perquè és un cap de setmana, perquè és una festa, jo ja ho entenc. I tot. Jo crec que el món del bàsquet i el món de l'esport ho accepta. Però accepta per això, perquè és una festa. No? I perquè és, perquè és un event, i perquè hi van totes les aficions, i les aficions que hauran d'anar a Abu Dhabi. O sigui, que, perquè això... qui anirà a Abu Dhabi? O sigui, llavors anirem... O sigui, ens passarem... tota la temporada jugant 58 partits, dic 58, no són 58, però bueno...
34 de Lliga Regular.
Imagina't, i els 5 després que pots jugar als quarts de final. Tot per anar-te'n a jugar dos partits descafeinats a Abu Dhabi. Perquè al final, amb aquelles graderies, a la Supercopa, la Marta hi va...
La Supercopa d'Espanya...
L'ambient és espectacular, no? La graderia, una cosa...
Meravellós,
però a veure, sembleu l'inspector Reno de Casablanca descobrint que en aquest local es juga, és a dir... No, és a dir...
Arriba a les mans.
Casablanca, una pel·li que he vist moltes vegades, continuant.
No, això... Sí, però mi, ens sabem frases senceres, és que al final...
No, bueno, Casablanca és la pel·li obligada per tots els tertulians, perquè tota la pel·li, tota la pel·li del principi al final són frases de tertulià.
Són frases.
Llavors, ara, perdoneu, sí. Però he perdut dos minipunts de tertulià al citar aquesta frase. No, però jo el que vull dir és que què esteu descobrint, Marc?
No descobrim res, però m'indigno.
L'altre dia fent zapping vaig veure que hi havia un pobre torneig femení de golf que els tenien allí a Aràbia Saudí, que deuen estar al·lucinats que hi hagi aigua, que hi hagi aigua per tots aquests camps de golf. Llavors, bueno, és que estan segrestant el món de l'esport, però a més ens estem deixant segrestar. És a dir, anem allí a fer-los la gregara, el president del Barça hi ha estat fa molt poc fent un tour i fent les reverències.
Ves que al final tenim unes bombolles que no es poden mantenir.
Els sponsors...
I les ha de mantenir algú.
Exacte. Els sponsors són tots d'allà, cada vegada hi ha més competicions. Vull dir que...
Jo
comparteixo la teva imatge.
El que passa és que hi ha una cosa que està bé, s'estan quedant els clubs a Europa i ja no... I al final ja... s'ho faran tot entre ells, no? Mm-hmm. I ens podrem dedicar a una altra cosa, al billar, alguna competició que encara no els interessi.
No, la sort és que només volen publicitat, o sigui, al final ells no, jo crec que arriba un punt que tampoc els volen, les competicions, només volen
blanquejar el seu... Tu has dit una cosa molt important, Marc. De fet, no volen per res els aficionats.
Però aquí per què coincideixen tots, eh?
És lluïment, és ostentació.
No, però és que, de debò, jo sóc dels que crec que el futbol al final es veurà amb retallables de cartró. És a dir, jo amb la meva localitat hi posaré una foto meva de cartró, que en el fons és el que desitgen. És a dir, pel Barça ha estat un desastre des d'un punt de vista econòmic anar a Montjuïc. Des d'un punt de vista de la junta directiva ha estat la pau social. Ningú ha protestat amb algunes coses que hem vist que eren com per abandonar el món del futbol. Bueno, doncs això és la crua realitat.
Ja, el cartró que tu dius... ja, de fet, en certa manera ja hi és. És a dir, el japonès que jugava al solitari davant nostre...
Que jugava al solitari davant nostre, se la va jugar, no ho sabia.
El Màrius i jo teníem l'altre dia tres japonesos que estaven jugant al solitari.
Tot això ens anava fent gols a Granada, eh? Veus que el japonès és a punt d'agafar el joc?
Mira la màquina.
Per cert, amb molt bon criteri, perquè va ser el partit aquest del Granada. De fet, tenien criteri. Però, de fet, ja aquells japonesos jugant amb el mòbil de 17a generació, amb uns mòbils acollonants, sí, unes pantalles tal,
com els del mobile, ara,
ja eren el cartró-pedra, que diu el Màrius. Ja està. Vull dir, en certa manera ja hi som.
Bé, aquí queda la informació. Converses Barça-Ajuntament per intentar que aquesta mateixa temporada el Barça de bàsquet jugui algun partit important al Palau Sant Jordi. El club avui ha començat a enviar qüestionaris i formularis per saber una mica l'opinió dels seus socis de si pujarien o no al Sant Jordi en algun moment puntual. Tot això intentant que Barcelona pugui acollir la Final Four del 2025 de l'Eurolliga, tot i que, com explica Mundo Deportivo, sembla que Dubai posarà més pasta i se l'emportarà. 11:38. Anem al futbol. Abans d'escoltar Javier Tebas i de repassar l'última hora del Barça, avui hi ha un article al diari Esport que el signa el Jaume Marcet. El coneixes bé, Guillem?
Sí,
un crac de la Masia, és el que més en sabia Barça TV dels nanos del planter. I ara que Lamine Yamal, Cubarsí, Héctor Ford estan de moda, no? I en parlem tant. L'article és sensacional. Explica que el 14 de maig del 2020, és a dir, feia 2 mesos que havia esclatat la pandèmia, estàvem tots a casa tancats, fent videoconferències... Mm-hmm. Doncs el Barça va organitzar unes xerrades telemàtiques per entrenadors, per formadors, per coordinadors, per auxiliars del futbol base. Era en el marc de la segona edició del màster professional de futbol que organitza el Barça Innovation Hub i l'INEF. En aquesta xerrada n'hi ha una, per exemple, hi havia, jo que sé, convidats Pacho Maturana, Jorge Capa, Reinaldo Rueda, Oriol Riera, Pablo Aimar, Belletti, Mitchell, Roberto Martínez, Nagelsmann, hi havia molts entrenadors que feien per videoconferència, no? A través de la distància feien xerrades de com veien ells el futbol i intentaven ajudar els formadors de la Masia. Doncs una d'aquestes xerrades la va fer, explica avui el Jaume Marcet, Roberto De Cervi. I diuen que va ser un recital futbolístic del futbol que veia ja Roberto De Cervi el 2020. L'organitzador d'aquestes xerrades és una persona que treballava al Barça que es diu Isaac Guerrero. Exactament què hi feia al Barça, saberes, l'Isaac Guerrero?
Doncs mira, va ser director adjunt de l'àrea de metodologia del Barça, amb Paco Seirulo, també director tècnic de l'Escola de Futbol del Barça i membre de l'àrea de coneixement del club, Barça Innovation Hub, director i professor del màster professional del Barça, així com del Barça Coach Development Program, del Coaches Summit i del curs online Barça Coach Academy. Té més de 20 anys d'experiència com a entrenador, director tècnic i membre dels departaments de metodologia de clubs com la Gravenet, l'Espanyol i el Barça. Des del 2021 és director del sector juvenil i responsable de metodologia del Venècia a la Lliga Italiana i des del mes d'agost treballa també amb la selecció nord-americana masculina de futbol. És assistent del seleccionador Greg Berhalter i encarregat del seguiment de futbolistes americans que juguen a Europa. Va ser el mateix Isaac Guerrero qui va contactar amb De Cervi i qui va comprovar la seva predisposició a fer aquesta xerrada. L'Isaac Aleix el va presentar així, un dels tècnics amb més projecció del futbol italià. Això estem parlant del 2020, un dels màxims exponents de la proposta de joc que compartim al nostre club pel que fa a l'expressió del joc de posició.
Així el vam presentar a l'Isaac Guerrero, que el tenim avui en directe al Tu Diràs també. Hola, Isaac, bona nit. Ai, que s'ha penjat. Hola, Isaac. No hi és, eh? Bona nit, Isaac. No hi és. El teníem, eh? Hi era, en principi hi era, a la trucada, l'Isaac. El tenim en directe des de Venècia, des d'Itàlia. És que m'agrada molt aquest article del Jaume Marcet i aquesta xerrada amb De Cervi, perquè Roberto De Cervi és un entrenador que encaixaria, no?, en l'ideal del futur entrenador del Barça.
I tant.
Llavors volíem saber una mica això, com va anar aquesta xerrada, aquesta història que explicava el Jaume Marcet, i què ens pot explicar l'Isaac, ja que va treballar tants anys al costat de Paco Seirulo, d'aquest futbol base que té el Barça, que tan bona pinta té, no?, amb Lamins, amb Héctor Forts, amb Cubarsís, entre molts altres. Ara l'estem recuperant, no?, si s'havia penjat la trucada. Ara el recuperarem. Què us sembla la història? Què dius?
No, que li acaben de fotre un cop de puny al cap amb un futbolista del Mallorca. No, patia.
Però bé, 1-1, de moment encara.
Sí.
Sí, no es mou el marcador, estarà a la pròrroga aquest Reial Societat Mallorca. Doncs això, la història és xula, no? El Barça, De Cervi fent una xerrada, parlant de futbol...
No, va estar bé, tot el que sigui coneixement i traspassar coneixement i compartir-lo sempre és interessant i a més si és per ajudar d'alguna manera els formadors, que són d'aquella gent de la Masia que, com passa amb els professors a les escoles, etc., doncs queden moltes vegades amagats i no tenen grans noms i no estan sobre els focus, però que són importantíssims, però... perquè després surtin aquests nanos. No.
Jo crec que qui més n'entén de la Masia ha de ser la gent de la Masia, no? O sigui, sí. No cal que vingui algú de fora a explicar-nos que bé que va la Masia. No ho dic perquè tot això és una mica estrany. Primera posa sobre la taula el fet que el Barça, que és, ja ho he dit sempre, que és Hogwarts, que és la casa del Harry Potter, i va fent màgia, la Masia va fent màgia i va traient infinitament tot aquest talent, és incapaç de retenir el talent d'entrenadors o de promocionar-lo, i alguna vegada que l'ha tingut com García Pimienta l'hem fotut escales avall, vull dir que
no, t'entenc, però com que en aquella època ell va gestionar això de De Zerbi, avui ens ha recordat el Jaume Marcet en aquest article, m'ha fet gràcia trucar-lo un moment.
No, si no estic...
Tu critiques, clar, que marxi el talent, no? Que exacte, la fuga de talent.
Sí, t'entenc.
Hola, Isaac, bona nit, mira, l'hem recuperat.
Què tal, Aleix?
Què tal? Bona nit. Hòstia, moltes gràcies. Estàs a Venècia, no?
Aquí estem. Rodejat de canals,
molt bé. Reca, és que el Marcet, suposo que el coneixes bé, el Jaume Marcet, ens ha recordat avui la història aquesta de la xerrada que va fer De Zerbi, que en aquell moment, o sigui, era entrenador del Sassuolo. Després De Zerbi va anar al Shakhtar Donetsk. I ara està al Brighton i és quan tots més o menys l'hem anat descobrint. Però quan decidiu convidar-lo, no? Tu, el Paco Cirulo, que estava allà al Barça... era un entrenador poc conegut, diguem-ne, pel gran públic. I diria que va fer una exposició de més de 2 hores sobre els seus mètodes d'entrenament, no? Per treballar la sortida de pilota des del darrere. Va ser realment espectacular, no, Isaac?
Sí, totalment. Va ser espectacular. La veritat que el Roberto és una persona brillant. A més, una persona valenta, perquè al final, ara que després de pràcticament 3 anys aquí a Itàlia, òbviament conec una miqueta el context, una persona d'aquest nivell de contraculturalitat, no? A través de fer aquí justament el país de, entre cometes, no? El catenatxo, té molt de mèrit, i la veritat que no... ho tenim com a prioritat des del primer moment. A més, tenim una mica en comú, que és el seu entrenador de porters, que actualment és un dels, per mi, dels grans entrenadors o de les grans promeses com a entrenador a Europa, que és Francesco Farioli, l'entrenador del Niza a la Lliga Francesa. I bueno, tot allò va encaixar per justament parlar d'això. Vaig parlar amb el Roberto i ens interessava molt que ens expliqués com ell interpretava, sobretot que això de la gestió de la pilota a prop de la porteria, la sortida de la pilota, com ell sentia el futbol en general, i en particular justament això. I bueno, va estar molt bé, sí.
Què recordes d'aquella xerrada?
Sí, bueno, ja et dic, al final volíem acotar una mica per no ser massa expansius, no? I anar una miqueta més a cara barraca, per dir-ho d'alguna manera, no? I amb el Roberto vam acordar doncs parlar justament això de la sortida de pilota, i a partir d'aquí, òbviament, ell va començar a desengranar com entén el joc col·lectiu en general, no? Li va donar molta importància a com ell treballava els perfils dels jugadors, que és una cosa que per nosaltres també és molt important, no? Això de jugar, mirar-se les cares, aquests conceptes de base que nosaltres a Can Barça hem treballat els últims 12 anys com a quelcom molt important per arribar al nostre ADN o a la nostra identitat de joc, doncs ell també tenia la seva visió, i la veritat que sí, van ser més de 2 hores de classe magistral.
De com treure la pilota jugada des del darrere, pel que entenc, sobretot. Val. Llavors, oi que es va declarar un fan radical del Barça de Guardiola, aquí, De Zerbi, no sé, corregeix-me, pot ser que De Zerbi li digui a Guardiola en aquell Barça, il vero Barça, és a dir, l'autèntic Barça?
Sí, el vero Barça, sí. I així denomina ell, i ha estat sempre un estudiós del Barça. Per això va costar 0 convèncer per venir aquí. Ell parlava que venia a la Universitat del Futbol, i la veritat que va ser fàcil convèncer per justament això, no? Perquè té una grandíssima admiració pel Barça Guardiola, pel Barça Vero, aquest Barça del 2008 al... Bueno, 2013 podem estirar-ho, no? Amb el Tito, i sí, ell, des de sempre, des que quan era jugador, i era un jugador molt talentós, del sector juvenil del Milan, i que després ha volgut emmirallar una miqueta el talent que tenia com a jugador, doncs en la proposta que si ell pogués entrenar a si mateix, li donaria més rèdits, no? I aquí és com va començar això, a seguir sobretot al Pep i una miqueta la idea de joc que ha caracteritzat el nostre club durant els últims, 50 anys. Mm.
Llavors, Isaac, per tot plegat, tu el veus com a futur candidat a la banqueta del Barça o una de les millors opcions a la banqueta del Barça per aquesta idea futbolística que té i que va plantejar en aquesta xerrada el 2020?
Sí, tant de bo. Sí, bueno, ell i tants altres, no? Bueno, no tants altres, alguns altres, no? I ell sí, òbviament sí, per concepció, perquè a més és un entrenador adaptatiu, la seva experiència a la Premier li, jo penso que li està ajudant molt també a, no vull dir eclèctic perquè no és la idea, sinó que dins de la seva essència, doncs, sí, justament això, a ser adaptatiu. A més, una persona molt de caràcter, una molta personalitat, no ho ha tingut fàcil. Ell ha sigut un referent, com deia abans, no? Contracultural aquí a Itàlia, amb un equip de part baixa, de la classificació de la Sèrie A, com és el Sassuolo, i ell amb el Sassuolo va fer coses meravelloses, que és el que ens va cridar tota l'atenció per justament portar-lo, no? Un dels objectius que teníem en aquestes formacions que no només eren durant la pandèmia, eren durant tots els anys que vam estar allà, era justament portar gent que d'una manera lleugerament diferent pugui interpretar el que fem aquí, o el que és l'ADN Barça, i ho fes en contextos diferents i fossin joves, entrenadors de futur, no? I el Roberto ho és, i jo el veig preparat per una banqueta gran, segur.
Val, ara has dit ADN Barça. Per l'Isaac Guerrero, que va ser adjunt a l'àrea de metodologia del Barça amb Paco Seirulo, que és una eminència, què és l'ADN? Mm-hmm. Perquè ho hem discutit molt. Què és l'ADN? Què és la filosofia Barça? Què és el model per tu, Isaac?
Sí, això, òbviament, és una pregunta recurrent, no? Que també, en el seu moment, nosaltres ens la vam fer, no? I exactament, què és l'ADN Barça, no? Amb tot l'equip de treball, amb el Paco, nosaltres vam optar per fer una miqueta de recerca, doncs vam estudiar els Barça de diferents èpoques, vam fer un estudi de... Justament no vam ser els més originals del món, li vam dir ADN Barça, estudi d'ADN Barça, vam estudiar els Barça de Rinus Michels, de Menotti, de Cruyff, de Van Gaal, fins arribar després a l'era moderna amb Guardiola, amb Pito, Luis Enrique, i d'aquí vam extendre intencions que eren recurrents, no? Des d'una tendència a l'organització al voltant de la pilota, un joc una miqueta multidireccional, que no és una altra cosa que intentar crear justament molts canals de comunicació, moltes línies de passe al voltant de la pilota d'una manera dinàmica, no tancar-se en el que potser fan el, no sé, 90% d'equips, no? Jugant amplitud i profunditat, bloc estret i curt, i organitzar-se a la funció dels espais, no? No, és canviar una miqueta el xip i ficar aquesta visió dinàmica de l'organització al voltant de la pilota, no? I a partir d'aquí, doncs, poden sortir mil coses que podem estar una bona estona parlant d'elles, perquè al final, si podem resumir-ho, al final és una forma d'entendre el joc a partir d'això, d'una idea propositiva, que sigui creativa, ofensiva, que sigui cooperativa, que tinguis la ferma voluntat de comandar el joc, de jugar en continuïtat, que segurament és allò que identifica més el que és l'ADN Barça, potser.
Val. Aquesta temporada potser tots aquests conceptes no els hem vist amb molta continuïtat al Barça, no? Potser s'ha perdut una mica això de l'ADN Barça, o què? No sé com ho has vist des de la distància, Isaac.
Bueno, des de la distància, clar, sempre és difícil opinar, però sí que és veritat, l'altre dia ho parlàvem, no?, amb companys, no?, quan parlem del model de joc, no?, segurament és que aquest any hem vist una aplicació d'un model de joc, no?, que és alguna cosa més... A mi m'agraden molt unes declaracions que suposo que coneixeu, no?, de Müller, després de jugar contra el Bayern, no?, de parlar d'això, de que els jugadors fluïen durant els entrenaments però no en els partits, no? I a mi em dóna la sensació que al Barça li ha passat una cosa així, no?, d'estar molt centrat en moviments preestablerts, en espais determinats a ocupar en cada moment, no?, aquests quadrats darrere de la línia de pressió, i potser justament a l'ADN Barça, no sóc el més indicat, segur que el Paco està més categoritzat per parlar d'això, no? Però l'ADN Barça segurament és una altra cosa, no? És jugar amb les intencions més grans, no? Intentar jugar en continuïtat, entendre la possessió de la pilota com un fi en si mateix, no tenir aquesta obsessió per progressar contínuament, per superar línies de pressió, no? És organització al voltant de la pilota que per si ja desorganitza, i potser això és el que no hem vist aquesta temporada, sí.
Clar. La Masia, per cert, que tu ja estaves allà molt, molt ficat, que, com la veus també des de la distància? Perquè ara han aparegut talents que suposo que coneixes, Lamine Yamal, Héctor Fort, Cubarsí...
Sí, no, òbviament. La clau de la Masia sempre ha estat, jo diria que és com com aquests remers, no? que tothom anava al mateix, més o menys a la mateixa direcció i al mateix ritme, no? I esperem que ara les generacions que s'estan generant ara, justament 14-15 anys, que és el moment que és clau, també passi això, no? I jo el que he vist amb aquests jugadors, justament parlant de coses que vam tenir la sort de fer, una va ser el projecte de partits de potencialitat, no? Els noms que tu has comentat, no? Els Cobercí, els Lamin, els Héctor Fons, te'n vas ja a Garridos, a Mica Mármol, Pau Prims, Termin López, val? De gent que ja està al primer equip, o Gavi mateix, eren part d'aquest projecte, no? Que bàsicament era tan senzill com agafar l'ADN Barça, els comportaments per cada una de les posicions dels jugadors, no? Gavi, un jugador interior, doncs quins comportaments s'identifiquen a l'ADN Barça, què fa Gavi en relació a aquests comportaments a l'ADN Barça, i el que no fa, com pot arribar a fer-ho en 3 anys. I ho dic perquè és una forma també de protegir el talent potencial, i jo espero que això es faci, perquè si no, ara que estan arribant aquests jugadors, hi ha un moment que potser la xeta es tallarà, no? I es tallarà si no cuidem aquest talent, no? I ho dic, per exemple, Termin López, no? Sempre ha estat un jugador que podia posar-se en dubte, no? Perquè no era un jugador de rendiment immediat. Doncs una de les propostes va ser protegir-lo a partir d'aquest perfil de potencialitat, no? De pensar el que podia fer Fermín, no quan tenia 16 anys o 17 anys, que potser era físicament molt inferior, sinó el que podia fer quan tingués 20 anys, no? I, bueno, no està gens malament el que fa ell, o Gavi, o Valde, companyia.
Marc Guillén, li vols fer alguna pregunta a l'Isaac?
Sí, li volia fer una pregunta, Isaac. Parlem molt dels jugadors del planter que pugen i com salven el club, però jo crec que hi ha una anomalia com a club que potser ens hauríem de revisar una mica, que és el tema dels entrenadors. Els entrenadors que passen per la formació, per les categories inferiors, no pugen. No pugen mai, no? No, costa molt que pugin, que com a molt no passen del Barça B. No sé si creus que això és algo que, no en tots els casos, però mira, és que estem veient ara mateix, per exemple, la Real Societat, el Guacil no havia entrenat, diria que, a ningú, més enllà del sí, futbol base de la Real Societat, i ho ha fet de meravella. Creus que aquí això és una anomalia, que és algo que ens hauríem de revisar, que ens hauríem de creure una mica més els entrenadors que hi ha a la base, perquè si no també els mateixos entrenadors, al final, no perdeu l'interès, però sí que heu d'acabar marxant i que potser no hi ha els millors entrenadors de base a la base perquè no se'ls cuida?
Estic totalment d'acord, Marc. Jo penso que al final, sobretot en un club tan singular, amb una idiosincràsia tan particular com és el Barça, òbviament. Nosaltres també vam intentar això, fer no només una escola de jugadors, també una escola d'entrenadors. I qui millor aquells entrenadors que pugen amb aquest talent, amb aquests jugadors, amb aquesta introduint aquesta idea de joc, per després també d'estar preparats per donar el salt i arribar al primer equip, no? Inclús nosaltres vam també proposar, doncs, aquests exjugadors que han estat bandera, entre ells Xavi, per exemple, que formessin part d'aquest procés de formació, no? Nosaltres establíem un pla d'acció per cadascun dels entrenadors, des de l'entrenador del sub-8 fins a l'entrenador del sub-19, òbviament, i tots aquests plans d'acció anaven encaminats en que un dels objectius del nostre pla estratègic era justament que en el plaç de 3-4 anys vam poder tenir un entrenador del primer equip de la Masia, no? I jo penso que això seria un punt de força diferencial.
És interessant perquè justament els dos entrenadors últims que han guanyat la Lliga de Campions no serà perquè passessin només pel Barça B, però Pep Guardiola i Luis Enrique van passar pel Barça B. O sigui que aquest aprenentatge també alguna cosa, no només els hi van ensenyar aquí, ja està clar, però bé, alguna cosa també van aprendre, no? O sigui que també els va ajudar en aquest sentit.
Exactament, i no oblidem que justament parlant de l'ADN Barça, doncs comencem a obrir una mica el gran angular, i els equips que estan dominant Europa, molts d'ells tenen aquest, o part d'aquest ADN Barça, i gent que ha crescut aquí, no? Arteta mateix, no? Arteta també ha begut de la Masia, i òbviament Luis Enrique i Guardiola no van començar a agafar el primer equip en Champions, no? Van començar des de baix. Has comentat Pencacia Pimienta, per exemple, que no sé si, òbviament, entenc que veieu les Palmes també, que és un equip que és reconeixible, que això no és poca cosa per dir equip, i un equip reconeixible del nostre. Bueno, són molts exemples, i tornant a la pregunta, jo penso que seria un bon punt de força també diferenciar-se amb això, no? I justament la Real Societat potser a molts ens està avançant per la dreta i per l'esquerra en aquest tipus de coses, i amb aquest tipus de projectes tan alineats, no? Que potser és el que manca.
Sí. Bé, molt interessant aquesta reflexió que fa l'Isaac Guerrero, que, recordem, treballava en aquesta àrea de metodologia del Barça amb Paco Cirulo i, evidentment, amb moltíssima més gent, i que la nova directiva, quan va entrar, Joan Laporta i la nova directiva el juny del 2021, que ja portaven uns mesos al club, van decidir prescindir d'ells, no?, i que no continuéssiu a l'entitat. T'agradaria tornar algun dia? Suposo que a Venècia estàs bé, ara ens deia el Roger Saperes, ja estàs col·laborant amb la selecció dels Estats Units masculina de futbol, no? El futbol està creixent molt allà, amb Messi, amb Suárez de la MLS, amb Alba, amb Busquets, ara tenen la Copa Amèrica, el Mundial del 2026, vull dir que la vida et va bé, Isaac, però no sé si algun dia t'agradaria tornar al Barça.
Sí, sí, no, jo estic encantat amb la decisió que vaig prendre en el seu moment, que 6 mesos després de les eleccions vaig veure que potser el projecte no podia tirar endavant, és veritat que la gran part del meu equip no seguia, i bueno, vaig demanar una excedència i vaig sortir del Barça justament per això, per disfrutar altres experiències. I en el futur, home, òbviament, al Barça jo he estat 11 anys, els meus companys també han estat molts anys, Paco ha estat més de 40 anys i òbviament sempre és casa, o jo la considero casa meva, no? Però per ara jo estic gaudint molt aquesta experiència aquí al calcio italià, l'experiència amb la selecció nacional d'Estats Units també m'està portant, també m'ha permès tornar a viure aquest peixet d'entrenar, no?, de trepitjar el camp, d'interactuar amb jugadors i bueno, no em puc queixar, la veritat que estic molt content, la veritat.
Et sap greu veure que no hi hagi una àrea de metodologia específica a la Masia?
Sí, 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 em sap greu perquè justament, no sé, és com si el bulli no hi ha cuina, no? No, això no puc entendre, no.
Molt bé. Escolta, gràcies per atendre la trucada del Tu Diràs. Molta sort amb el Venècia. Amb qui estàs aquí, Venècia? Hi ha algú aquí que reconeixi?
Sí. Estic amb dos companys d'aquesta àrea de metodologia, érem 7. Aquí ha vingut el Quim Estrada i Jordi Fernández amb mi. I, bueno, entre els 3 intentem tirar endavant aquest projecte que ens estan donant moltes alegries, la veritat que sí. Sí, sí, estic ben acompanyat.
Molt bé.
Jo sí que a mi m'agradaria fer-te una pregunta, que és... tenint en compte, ara feies aquesta reflexió, no?, que el fet que s'hagi desmuntat l'àrea de metodologia com a tal, és com si el bulli deixés de tenir cuina. Clar, és que em sembla una frase que diu moltes coses, no? I a més, en el moment en el que estem, que el Barça està celebrant aquesta generació de joves talents i que ens estem enlluernant tant, tu creus... Veus senyals al Barça ara mateix que es pugui posar en perill, que puguin continuar sortint generacions així o que es pugui posar en risc el model?
Sí, jo per ser sincer, òbviament no estic al dia a dia allà. Jo veig ara el talent que està sortint, que és talent que ja coneixíem, perquè òbviament és talent amb el que vam treballar en el seu moment. Però si t'he de donar una resposta binària, sí o no, jo dic sí, jo veig en perill tot això, o veig en perill en convertir-nos en un equip com el 99% d'altres equips. Mentre altres equips que sí que s'estan alineant i estan apostant per la seva identitat com la Real Societat que comentàveu, no? Fan una miqueta d'enveja, no? Jo penso que hem de recuperar la cuina ràpid, perquè és la que garantirà el futur i també la sostenibilitat.